titulars del Ministeri de Treball, Comissions Obreres i UGT ha arribat a un principi d'acord per aprovar un nou estatut del becari. Segons avança La Vanguardia, la nova norma inclouria aspectes com que els becaris no podran treballar ni de nit ni per torns i que les empreses hauran de compensar les despeses de transport, allotjament i manutenció.
La proposta del qual la patronal se n'ha desmarcat també estableix que les pràctiques no es poden fer fora del currículum acadèmic i que han d'estar reconegudes per universitats o centres de formació professional. Per altra banda, amb el nou estatut, els becaris no podran superar el 20% de la plantilla i serà obligatòria la presència de tutors per coordinar la seva tasca i per fer el seguiment del seu itinerari de formació.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Diana Silva.
Lucía Liagas, coordinadora nacional d'Acció Jove de Comissions Obreres. Bona tarda.
Bona tarda.
Què suposa aquest preacord sobre l'Estatut del Becari per Comissions Obreres?
En primer lloc, que l'àmbit sindical juvenil és un pas molt important per acabar justament per aquests falsos becaris, que són literalment estudiants que es troben en aquestes pràctiques no laborals, que realment estan fent feina laboral a les empreses on s'estan formant. Així, des d'Acció Jove i des de Comissions, entendem que era indispensable, no?, que no quedessin oblidades la regulació laboral després de la reforma i, a més, que és una important passa per dignificar les condicions d'aquestes estudiants, perquè la gent ha de sacrificar la seva vida laboral per estudiar.
Quina és la situació actual que vivim a Espanya pel que fa als becaris?
Esperem, no?, que canviï amb l'aprovació de l'Estatut, però és que fins ara la realitat és que, com comentava, molts becaris, que són estudiants, que han d'estar aprenent al lloc de feina, ja que no són pràctiques laborals, no han d'estar treballant, realment estaven fent feina laboral i a més estaven fent feina que no pertocava en el seu currículum formatiu. D'aquesta forma, les empreses estaven utilitzant-los com a mà d'obra no barata ja, o sigui, gratuïta, perquè a diferència de les pràctiques laborals no calia pagar-los. I al final això era un eix de discriminació no només per l'estudiant, que, com comentava, està fent de treballador, sinó també per treballadores que podrien estar ocupant aquest lloc de feina de forma remunerada i que no estaven accedint perquè estaven sent ocupats per una persona que no estava cobrant.
Hi ha sectors que estan especialment malament pel que fa a aquesta situació que ens expliques?
Realment és una pràctica que es dona a la majoria de sectors productius, però sí que prioritzaria que els que més ho pateixen són justament els lligats a les ciències socials, diria, per exemple, mitjans de comunicació, les arts gràfiques, moltes que estan vinculades a formació professional i justament també per la dual, que a més passen molt gran part del seu temps a centre de treball, i també en molts casos de les humanitats, com pot ser història, com ciències polítiques, antropologia, filosofia, que són feines que a vegades fan arxivística, fan accés a biblioteques, on també se li feia pràctiques no laborals, o també educació i treball social, on també hem analitzat que hi havia bastanta pràctica d'aquests falsos becaris.
En aquest nou estatut dels becaris, no?, es limita també el nombre de becaris a un 20% dels treballadors. A dia d'avui aquest percentatge està molt per sobre.
Hi ha un problema, és que com fins ara no cotitzaven a la Seguretat Social, realment no podem accedir a quin és l'índex real que hi havia actualment. El 20% es posa per tenir un màxim, que creiem que és el màxim que hauria de ser digne, com i que hauria de permetre que no es produeix frau en la contractació per les empreses, però és que realment és una primera passa. És que fins ara no teníem cap índex de dada que ens pogués dir a les empreses quin és l'índex d'ús dels becaris, perquè no cotitzaven a la Seguretat Social.
També un dels principals punts d'aquest document és que els becaris no podran treballar ni de nit ni per torns. Què vol dir? Per què no han de treballar per torns?
Primer, perquè els becaris no treballen, sinó que estan en període de formació. O sigui, si és un estudiant en pràctiques que està treballant, el seu contracte no hauria de ser un conveni, sinó que hauria de ser un contracte laboral. I segon, perquè la jornada que fa, nosaltres entenem que no ha de ser torns, perquè al final, primer, és disruptiva per la conciliació. A més, és un estudiant que ha d'estar part al seu centre d'estudi i si fa treballar torns dificulta molt la conciliació personal i estudiantil. I alhora, també, perquè segons molts estudis mèdics, el treball a torn és un factor de risc per a la salut, i entenem que justament per ser estudiants, per ser persones que estan al centre de treball, han de tenir la seva situació protegida, ha de ser també un sector bastant vulnerable i que no és necessari que estiguin a torns per poder fer bé la seva formació.
Un altre dels punts és que l'empresa haurà de compensar les despeses de transport, també allotjament i manutenció, d'aquests becaris. Aquestes exigències no poden fer precisament que moltes empreses prescindeixin de tenir becaris?
Des d'Acció Jove i general des de comissions entenem que si és que una empresa no pot fer-se càrrec d'un mínim de remuneració, que a més és un mínim, no, en aquest cas no arribaria al salari mínim, si no pot fer-se càrrec d'aquestes despeses en un estudiant en formació, un treballador, és que no l'hauria de tenir. O sigui, no està exigint un treballador, un estudiant, està exigint el que podríem dir que és un esclau. Llavors, la realitat és que la formació a l'empresa de forma gratuïta no és incentiva la contractació de becaris, sinó que, o sigui, no impulsa la contractació de becaris, sinó que desentiva a les estudiants, justament, que són més precàries, que més podrien voler aquesta formació poder-la fer, perquè si una persona ha de deixar la seva feina remunerada per fer unes pràctiques no laborals gratuïtes, no les deixarà, perquè no pot treballar de forma gratuïta. I ja no només és treballar de forma gratuïta, sinó que en molts casos tu estàs pagant per aquestes pràctiques, estàs pagant amb el preu de la universitat o amb els estudis.
Per altra banda, i més enllà de temes més econòmics o d'horaris, també requerirà que hi hagi la presència de tutors per coordinar no, la tasca dels becaris, perquè se sàpiga ben bé orientar-los. Per què és tan important la figura d'aquest tutor quan estàs fent unes pràctiques?
Justament perquè al final del dia s'ha de complir, que s'estigui complint l'itinerari formatiu, entenem que és important que hi hagi un tutor al centre d'estudi també, però també al centre de treball, per assegurar que ja no només en la contractació, sinó que en les tasques que està fent l'estudiant siguin realment les que corresponen al seu currículum formatiu. I un exemple, o sigui, la típica visió de que el becari no és el que imprimeix les còpies, el que porta cafè, fa la feina que ningú vol, no és això la raó per la que ha d'estar al centre de treball. Està al centre de treball per aprendre pel que està estudiant. Llavors, el tutor és qui ho ha d'assegurar i qui ha de fer la vigilància.
Ja per acabar, a l'explicar la notícia, no, també explicàvem que la patronal de moment s'ha desmarcat d'aquesta proposta. Enteneu per què la COE no està a favor d'aquest estatut ara per ara?
Jo ho entenc en quant realment el que volen és el màxim benefici per l'empresa i no surt a compte un estatut del bancari on justament s'aconsegueix una de les clàssiques demandes que ha tingut el sindicalisme, que és la remuneració de les pràctiques no laborals. Surt molt més a compte a nivell empresarial tenir estudiants en pràctiques no laborals de forma gratuïta, que tingui uns costs zero per l'empresa, que havia ara de pagar, en aquest cas, la manutenció.
Doncs Lucía Liagas, coordinadora, ho deia, Nacional d'Acció Jove de Comissions Obreres. Moltes gràcies per passar per l'Estel Migdia i que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.